Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 18 d'abril de 2012. Mariano Rajoy ha dit que sent un profund malestar per l'expropiació parcial d'YPF aprovada pel govern de l'Argentina. Segons el president del govern espanyol, la decisió trenca la bona entesa que hi ha hagut entre els dos països. Precisament des de l'Amèrica Llatina, des de Mèxic, en aquest cas on participa en el Fòrum Econòmic Mundial, Rajoy ha assegurat que la nacionalització és negativa tant per a Repsol com per a l'Argentina i ha avisat que pot perjudicar les inversions estrangeres al conjunt de l'Amèrica Llatina. Mentrestant, el PSOE, Convergència i Unió i el Partit Nacionalista Basc han mostrat el seu suport al govern espanyol pel que fa a aquesta qüestió. L'ofensiva espanyola a nivell internacional pot embolicar alguns aspectes de la política exterior, amb alguna crítica fins i tot als Estats Units, ja expressada pel ministre d'Afers Estrangers espanyol, i també tensions amb alguns països llatinoamericans. Però és necessària aquesta ofensiva per defensar no només els interessos de l'Estat espanyol, sinó sobretot la justícia social i econòmica en un marc de llibertat més enllà de les fronteres. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Mercè Raga a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Mercè Raga.
Resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El govern argentí no està disposat a pagar per YPF els 8.000 milions d'euros que li demana Repsol per l'expropiació del 51% de la seva filial. El viceministre d'Economia, Axel Kicillof, ha anunciat que revisarà el preu de l'empresa i ha acusat Repsol d'haver-se aprofitat dels argentins.
El Fons Monetari Internacional augura que Espanya no baixarà del 6% de dèficit ni reduirà l'atur. En el seu informe fiscal, l'ENS conclou que se superarà de 7 dècimes l'objectiu del 5,3% per aquest any pactat amb la Unió Europea. Preveu, a més, que l'atur superarà el 24%. L'eurozona tindrà un creixement negatiu mentre els Estats Units comencen a veure la llum.
El portaveu del govern català, Francesc Homs, va avançar ahir que l'executiu no pensa complir les resolucions del Parlament sobre retallades, que suposaven un cost de més de 1.470 milions d'euros. Homs va dir que no hi ha diners i va criticar el suport del PP a aquestes iniciatives.
El president de la Generalitat, Artur Mas, es reunirà avui amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en la primera trobada de la ronda de contactes amb els diferents líders polítics catalans en relació amb el pacte fiscal.
I en esports, el Barça juga avui a Londres a 3:15, l'anada de la seva semifinal de la Champions contra el Chelsea, un partit que els blaugranes preveuen complicat per l'entitat del rival. Ahir, a Munic, el Madrid va perdre per 2-1 en l'anada de l'altra semifinal. El president del govern espanyol va dir ahir que sent un profund malestar per l'expropiació parcial d'YPF aprovada pel govern de l'Argentina. Segons ha dit Mariano Rajoy, això trenca la bona entesa que hi ha entre l'Estat espanyol i l'Argentina.
Mariano Rajoy es va referir ahir per primera vegada a la decisió des de Mèxic on participa el Fòrum Econòmic Mundial. El president del govern espanyol ha assegurat que la nacionalització és negativa tant per Repsol com per l'Argentina i ha advertit que pot perjudicar les inversions estrangeres al conjunt de l'Amèrica Llatina. L'expropiació d'YPF estableix un greu precedent pels conjunt de les relacions comercials en una economia cada vegada més global, ha advertit Mariano Rajoy, que ha rebut aplaudiments en acabar la seva intervenció.
Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países.
Rajoy no va precisar quines accions emprendrà el govern espanyol per respondre a una nacionalització que, segons ell, s'ha dut a terme sense cap justificació ni raó econòmica.
Mentrestant, el govern argentí diu que no està disposat a pagar per YPF els 8.000 milions d'euros que li demana Repsol, una petició expressada ahir pel president de l'empresa, Antoni Brufau, referint-se a l'expropiació del 51% de la seva filial.
El viceministre d'Economia i un dels interventors d'YPF, Axel Kicillof, ha anunciat al Senat que revisarà el preu de l'empresa i ha acusat Repsol d'haver-se aprofitat dels argentins. També el ministre de Planificació ha assegurat que el preu s'haurà de parlar perquè les províncies hauran d'avaluar els danys ambientals que ha causat l'activitat de Repsol i YPF.
El Fons Monetari Internacional, per la seva banda, avisa al govern argentí que les nacionalitzacions empitjoren el clima d'inversions del país i són perjudicials per l'establiment de la seva economia.
El conseller del Departament d'Investigació de l'FMI, Thomas Helbling, ha dit durant la presentació de l'informe de perspectives econòmiques globals que les intervencions del govern argentí, com la nacionalització d'YPF, filial de la petrolera espanyola Repsol, són perjudicials per l'estabilitat econòmica del país.
I novament a Espanya, la portaveu del PSOE al Congrés, Soraya Rodríguez, ha assegurat que els socialistes donaran suport al govern espanyol en aquestes decisions i mesures que pugui adoptar pel que fa a la nacionalització d'YPF. També han mostrat el seu suport altres partits com Convergència i Unió i el Partit Nacionalista Basc.
Un cop coneguda l'expropiació d'YPF, Repsol ha dit que recorrerà totes les instàncies jurídiques que tingui a l'abast. Ahir l'executiu de Mariano Rajoy va reaccionar amb contundència i va anunciar mesures. A hores d'ara, el govern espanyol estudia accions econòmiques i diplomàtiques contra l'Argentina, tal com ha anunciat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo.
El portaveu del govern català, Francesc Homs, va avançar ahir que l'executiu no pensa complir les resolucions del Parlament sorgides del ple sobre les retallades celebrat la setmana passada, unes resolucions que suposaven un cost de 1.478 milions d'euros.
Homs ha dit que qualsevol ciutadà de Catalunya sap que això no es pot fer. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu hi ha criticat que el Partit Popular doni suport a aquestes resolucions, malgrat que defensa l'austeritat en tots els nivells de l'administració, crida l'atenció que un grup que dona lliçons d'austeritat es dediqui amb aquesta lleugeresa, ha dit Homs, a votar aquest tipus de resolucions.
El president català Artur Mas es reunirà avui amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en la primera trobada dins la ronda de contactes amb els diferents líders polítics catalans sobre el pacte fiscal.
Esquerra està satisfeta pel fet que Mas l'hagi convocat en primer lloc a la ronda de contactes amb els líders polítics catalans, però ha advertit que encara que nosaltres ens convoquen primer, per desgràcia, amb qui ho acaben pactant tot és amb el Partit Popular, i això és una evidència, han dit. Després d'apuntar que la millor forma d'ajudar el país és precisament intentar evitar això, han mostrat la predisposició d'Esquerra d'ajudar el govern sempre que vulgui avançar cap a la consecució d'un sistema de finançament en la línia d'un concert econòmic, i han considerat incompatible amb aquesta ajuda d'Esquerra que el govern segueixi pactant les coses importants amb el Partit Popular.
Catalunya rebrà de l'Estat un total de gairebé 3.000 milions d'euros per pagar les 450.000 factures pendents de proveïdors que han fet arribar el Ministeri d'Hisenda, la Generalitat i les corporacions locals.
La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha facilitat aquesta dada durant l'acte d'inauguració de l'Oficina Integral de la Seguretat Social a Barcelona, en què va subratllar que aquesta injecció de recursos permetrà la creació de 8.000 llocs de treball.
Les associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya convoquen una manifestació unitària contra les retallades.
Imma Fullà, presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, la FAPAC, i Pere Ferriol, president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de l'Educació Secundària, la FAPAES, no han estalviat el seu malestar davant les noves retallades anunciades pel ministre d'Educació, José Ignacio Erz. Les associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya, com també els sindicats de docents més representatius, s'han mostrat totalment en contra de les noves retallades.
I un operador de vol dels bombers de la Generalitat en excedència ha mort, segons vam saber ahir, assassinat a la ciutat de Livingston, al sud de Zàmbia, segons han confirmat fonts de la policia africana.
Dilluns a la nit estava sopant en un restaurant quan uns homes van entrar armats a l'establiment i l'operador va rebre un tret a la nuca. El bomber havia demanat un any d'excedència del cos per marxar a l'Àfrica per treballar com a operador d'helicòpter.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El rei Joan Carles podia rebre avui l'alta hospitalària 3 dies després de ser operat del maluc. Els metges tornaran a compareixer aquest migdia per detallar l'evolució del monarca, que no és aliè, segons s'està comentant darrerament en cercles polítics, a les informacions i a la forta polèmica que ha envoltat el seu viatge a Botswana per caçar elefants.
Mentrestant, Ignasi, un nou mal de cap s'afegeix als problemes de la casa del rei. Mentre el monarca continua en el punt de mira de l'opinió pública pel viatge a l'Àfrica de la setmana passada, avui sabem que Diego Torres, l'exsoci del seu gendre Iñaki Urdangarín, l'implica en els negocis del duc de Palma fent gestions per facilitar contactes. Mentrestant, a l'hospital, el monarca continua fent els exercicis de rehabilitació i, segons els metges, ja té una mobilitat completa del maluc.
L'agenda del rei Joan Carles l'està complint en aquests moments el príncep Felip, que avui ja precisament participarà en un acte que casualment és la inauguració d'una refineria de Repsol a Cartagena, a Múrcia. Canviem de qüestió. El Fons Monetari Internacional conclou que en el seu informe fiscal de primavera que Espanya no complirà amb l'objectiu de dèficit aquest any i el superarà de 7 dècimes, fins al 6%.
Males notícies també per l'atur, que s'enfilarà fins al 24,2% aquest 2012 i es moderarà una mica el 2013 amb una taxa del 23,9%. L'ENS reconeix el comportament esquizofrènic, diuen, dels mercats que reclamen pressupostos austers, però això sí, reaccionen malament quan això frena el creixement.
Iberia planta cara als pilots. L'aerolínia ha anunciat que retallarà un 20% del seu cost salarial per estalviar-se 62 milions d'euros cada any.
La decisió s'ha fet pública quan els pilots mantenen tot un calendari de mobilitzacions en protesta per la creació d'Iberia Express, la filial de baix cost de la companyia. Les mesures s'han pres perquè els pilots són l'únic col·lectiu amb el qual no s'ha arribat a un acord sobre el conveni després de 2 anys de negociacions.
Tres minuts i serà 9:15. Anders Behring Breivik, autor confés de la massacre de l'estiu passat a Noruega, assegura que va cometre els crims inspirat en la bondat i va afegir que ho tornaria a fer.
L'ultradretà Anders Breivik, l'autor de la mort de 77 persones, va llegir ahir en la segona sessió del judici una declaració davant del Tribunal d'Oslo, que el jutge, recordem-ho, per la massacre que va cometre el juliol a Oslo mateix i a l'illa d'Utoya. Segons els mitjans que es troben ahir dins la sala, Breivik va assegurar que tornaria a fer-ho. El tribunal el va amonestar i li va demanar moderació verbal pel respecte a les víctimes. A la primera jornada del judici, recordem-ho, Breivik va admetre l'autoria dels fets, però es va declarar no culpable. Avui Breivik torna a declarar en la tercera sessió del judici. El judici està previst que duri unes 10 setmanes, on s'haurà de determinar si Breivik té alguna malaltia mental. Si el tribunal no el considera malalt mental, l'ultradretà s'enfrontarà a una pena de 21 anys de presó.
Més de 1.200 presos palestins que es troben en presons israelianes enceten una vaga de fam indefinida en protesta per les condicions en què es troben.
Segons ha informat la portaveu del Servei de Presons d'Israel, a més d'aquest miler de presoners en vaga de fam, hi ha altres 2.300 que també van seguir la vaga de fam, però això sí, només un dia. En canvi, el portaveu del Ministeri de Presoners palestí eleva a 1.600 la xifra de presos que farà vaga de fam indefinida.
A Londres ha estat detingut el clergue radical Abu Qatada.
Abu Qatada se'l considerava en el seu moment el líder espiritual d'Al-Qaeda. El govern de Cameron té la intenció de deportar-lo a Jordània, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. Qatada va ser posat en llibertat, recordem-ho, el febrer, després d'estar 6 anys empresonat sense càrrecs. Ara s'obriran les negociacions per aconseguir que el clergue no sigui torturat a Jordània.
I a França, la candidata ultradretana a les eleccions presidencials d'aquest diumenge, Marine Le Pen, ha assegurat que confia en els vots d'una majoria silenciosa, segons les seves paraules, per poder passar a la segona volta dels comicis.
L'objectiu de la candidata del Front Nacional és intentar captar el vot de Nicolas Sarkozy dels abstencionistes en la primera volta de les eleccions presidencials franceses, que per cert tindran lloc aquest diumenge. La candidata ultradretana a la presidència de França, Marine Le Pen, va protagonitzar ahir el míting més gran de la seva campanya, on Le Pen va fer una crítica al vot útil. Segons un sondeig publicat ahir pel diari Le Monde, Le Pen obtindria el 15,5% dels vots, lluny del 27% que la mateixa enquesta dona a Hollande i a Sarkozy, que jugarien la presidència a la segona ronda. El candidat socialista manté, doncs, l'avantatge en l'elecció decisiva amb el 56% de la intenció del vot.
I Pyongyang trenca la moratòria nuclear que va acordar amb els Estats Units.
Corea del Nord ha rebutjat doncs la condemna del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, concretament acusa l'ONU de violar el seu dret sobirà de llançar satèl·lits. De fet, els Estats Units ja ho donava per fet després de l'intent coreà del llançament la setmana passada. En tot plegat, Pyongyang insisteix en el que el seu règim continuarà amb el seu programa espacial.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça ha tornat a trepitjar el camp de Stamford Bridge 3 anys després que Andrés Iniesta marqués el recordat gol en temps afegit que va classificar el Barça per la final del l'any 2009 a Roma.
De moment tenim bon feedback, Ignasi.
Sí, efectivament. Va ser ahir quan va trepitjar l'equip blaugrana al camp on jugarà avui partit de Champions.
Així és, els jugadors blaugranes van entrenar ahir i han comprovat que el terreny de joc està en bones condicions. L'hora de la veritat arriba, doncs, aquest dimecres, avui a 3:15 del vespre, quan es disputarà l'anada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea, un partit que els blaugranes preveuen complicat per l'entitat del rival. Guardiola, però, a l'arribar va dir fins i tot que són una generació única de jugadors. Ara bé, a Londres la sensació és que el Barça és força superior.
I ahir en l'altra semifinal, també anada, el Bayern de Munic va derrotar el Madrid per 2-1 a l'Allianz Arena en un partit on els bavaresos es van imposar en l'últim minut.
Els bavaresos que es van avançar gràcies a un gol de Ribéry, però Özil va igualar el marcador en l'inici de la segona meitat. Mario Gómez, en el minut 89, va donar un triomf merescut al Bayern. La tornada, ho recordem, dimecres que ve el Bernabéu dictarà sentència. Per cert, Ignasi, van robar 6 parells de botes, 3 de Cristiano Ronaldo, del vestidor del Madrid a Múnich. El club ha presentat una queixa a la UEFA.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre resum de cada dia a la Federació Internacional d'Associacions de Metges Catòlics, amb seu al Vaticà, va fer públic ahir un comunicat sobre les paraules del bisbe d'Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, sobre l'homosexualitat, recordem-ho, pronunciades en l'homilia del Divendres Sant. El comunicat està signat pel president de l'organisme internacional mèdic, Josep Maria Simón, i exposa que la Federació vol comunicar la bona voluntat del bisbe a l'hora de dir aquestes paraules que no volien ofendre ningú. Els metges catòlics, diu el comunicat, igual que Monsenyor Reig, lamenten els continguts d'alguns llibres de text que exalten i impulsen els nens a explorar totes les possibilitats sexuals. També lamenten profundament el fracàs dels estats moderns i les institucions públiques supranacionals a l'hora de combatre el turisme sexual amb grans o petits a països exòtics.
A tot això, el fons del presbiteri de l'Església Parroquial de Sant Francesc de Sís de Tarragona acull fins a finals d'aquest mes una exposició gràfica i documental del llençol que va amortallar el cos de Jesucrist al sepulcre. Una imatge escanejada de la síndona original portada des de València juntament amb els negatius és el principal reclam d'una mostra que es complementa amb la imatge del Temple de Jerusalem del segle I, obra de Jesús Medina, extreta de la maqueta real i que fa gairebé 6 metres de llargada. En els 10 metres d'exposició també s'hi contemplen plànols de Palestina i Jerusalem en temps de Jesús i un itinerari pedagògic i catequètic on es mostra el recorregut del llençol sant fins a Turí, lloc on s'exposa per ser la veneració pública cada 8 anys. Josep Ribot, rector de la parròquia de Sant Francesc de Tarragona, explica que aquest itinerari històric ens permet també parlar de Jesús i dels evangelis. La mostra Ignasi es pot visitar l'església parroquial al matí i a la tarda.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, ofensiva internacional espanyola per Repsol. El periòdico també sobre aquest tema titula Impotència espanyola. Diari Ara, Repsol ho veu negre, diu el titular. El Punt Avui opta per una frase d'Antoni Brufau, president de Repsol. És aquesta. És un acte impropi d'un país seriós, referint-se a l'expropiació d'YPF. El País, Argentina, es nega a pagar els 8.000 milions que exigeix Repsol. El Mundo, Rajoy, diu que el cas Repsol és una amenaça a Llatinoamèrica. El diari ABC titula, amb una frase del ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel García Margallo, la resposta dels Estats Units no és la que m'hauria agradat, diu. I La Razón titula, el govern espanyol treballa amb la possibilitat de deixar d'importar oli de soja i de bioetanol.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. Nou llibre de Benet XVI pels menuts de casa. Maria, la mare de Jesús, editat per Editorial Casals, perquè aquest Sant Jordi els petits de la família descobreixin la figura de la Mare de Déu. Maria, la mare de Jesús, descobreix-lo a editorialcasals.com. Aquest Sant Jordi regala Editorial Casals. Regala bona lectura.
Avui estrenes nova cadireta de passeig i et sorprèn la tranquil·litat que té el teu bebè quan li portes, o que ara les veïnes et parin més que mai per pessigar-li les galtetes. Però el que més et sorprèn és que la cadireta de passeig Voltereta tingués un preu de només 69,95 euros, o que la teva nova rentadora Favore F810 només et costés 429 euros. 8 dies d'Ara al Corte Inglés. Et sorprendràs.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Per una banda tenim un accident a la C-58 a l'autopista del Vallès, a l'altura de Montcada i Reixac. Hi ha un carril tallat sortint de Barcelona, en sentit Sabadell-Terrassa. Això provoca aturades des del nus de la Trinitat fins a Montcada i Reixac. C-58 sortint de la ciutat de Barcelona, afectant a les dues rondes. Ja a la ronda de dalt amb aturades entre Meridiana i el nus de la Trinitat, i a la ronda litoral des de la zona del Bon Pastor fins al nus de la Trinitat. I ara tenim un segon accident a la ronda litoral de Barcelona a l'altura del Moll de la Fusta. En sentit Llobregat hi ha un carril tallat, hi ha cua des del Fòrum fins al Moll de la Fusta, ronda litoral, sentit Llobregat, i en direcció contrària, per la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, també hi ha aturades entre Zona Franca i el Moll de la Fusta. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulant, per tant, en normalitat, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ens llevem avui amb temperatures més elevades que les que vam tindre ahir, amb temperatures que en general han pujat entre 5 i 8 graus a tot el territori. Així doncs, l'ambient hores d'ara és força més suau que el d'ahir. A més, tenim algunes precipitacions febles i disperses que afecten sobretot a punts de les comarques gironines, però que al llarg d'aquesta matinada han creuat al llarg del tot el territori, deixant més de banda l'extrem sud del país. Esperem que durant la jornada d'avui sigui un dia ben variable, amb nuvolositat abundant fins a primeres hores del matí. Llavors s'obriran algunes clarianes que avançaran d'oest a est, però novament a partir de la tarda quedarà cobert a bona part del país. A més, creixeran algunes nuvolades a punts de l'interior del quadrant nord-est, així com a la resta del Pirineu, que això provocarà que es produeixin alguns ruixats dispersos que localment aniran acompanyats de tempesta. Les precipitacions més abundants esperem que es produeixin al vessant nord del Pirineu, on la precipitació pot ser més continuada, especialment a partir de la tarda. Les temperatures avui quedaran força més frenades que les que vam tindre ahir, les màximes parlem, i el vent en general s'imposarà al component oest entre fluix i moderat, amb estones de vent fluix i direcció variable al quadrant nord-est del país. De cara a demà esperem un dia molt similar, amb molts núvols, però també estones de moltes clarianes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El CaixaForum a Barcelona acull des d'ahir un curs bàsic de Pastoral de la Salut organitzat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut, que inclou totes les delegacions d'aquest àmbit a les diòcesis amb seu a Catalunya. La primera sessió, que va ser de 4 a 7 de la tarda, La van protagonitzar Joan Ferrer i Jaume Angelats sobre els salms i la malaltia. El curs vol contribuir a la renovació de la presència de l'Església en el món de la salut, respondre a la creixent demanda de formació per part dels agents d'aquesta pastoral, preparar nous agents d'aquest àmbit i oferir agents, professionals i voluntaris que tinguin la possibilitat d'aprofundir els seus coneixements i les seves motivacions. Parlem d'aquest curs bàsic sobre pastoral de la salut amb un dels seus principals responsables, Alfons Gea. Mossèn Alfons Gea, molt bon dia.
Bon dia a tots els oients i a tu.
Gràcies per haver-nos atès a aquesta hora del matí. Com va anar ahir la primera sessió del curs?
Doncs, bueno, va estar, segons el previst, el nombre d'alumnat va sobrepassar una mica les expectatives. Pensàvem en una cinquantena i eren prop de 70. I després també els ponents doncs, van no només quedar molt bé, sinó que van donar molta feina a la gent que va venir per treballar a casa i van veure que la fonamentació teològica i bíblica és molt important i que moltes vegades no està prou aprofundida entre nosaltres, vull dir, perquè és el motor de l'acció pastoral, no? Hem fet el curs en diversos mòduls i els primers que farem seran els mòduls de fonamentació teològica bíblica.
Efectivament, ahir el doctor Joan Ferrer va parlar dels salms i la malaltia i el doctor
sí.
Jaume Angelat sobre Jesús
sí.
i la salut. Suposo que el format del curs, que per cert aprofitem per dir-ho, serà tots els dimarts fins al 5 de juny, amb l'única excepció del festiu 1 de maig, i que serà de 4 a 7 de la tarda al Caixa Fòrum. Encara és possible incorporar-se a les properes sessions?
Bueno, si vinguessin el proper dimarts encara els admetríem, no?
Molt bé.
Perquè és una cosa bastant oberta, tot i que és un curs que està adreçat bàsicament a agents de pastoral, a gent que està treballant en sociosanitaris o hospitals o en plan de voluntariat, però vull dir, no és un curs per tothom que si no està en pastoral de la salut. És un curs molt enfocat a donar eines per fer bé la feina que fem cada dia com a agents de pastoral entre els malalts. I si hi ha algú que s'ha despistat i que, tot i que hem fet divulgació en els diferents bisbats, doncs sí, dimarts que ve encara l'acolliríem.
Es pot adreçar al telèfon del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut al 93 317 15 97, 93 317 1597. Què més podem dir sobre el contingut del curs, a part d'aquests primers mòduls que vostè comentava?
Bueno, doncs els altres mòduls és ben bé les eines de pastoral. Hi ha el Camil Ángel López, un germà, que és molt especialista en la relació d'ajuda amb els malalts. Ell és psicòleg clínic, treballa a l'Hospital de Sant Joan de Sant Pere de Ribes i aquest ens donarà les 4 hores sobre la relació pastoral, la relació d'ajuda amb el malalt, no? Després jo mateix, que també treballo lo del dol a Terrassa, doncs farem l'acompanyament en el dol al final de la vida i a les cures paliatives. I també tindrem una sessió sobre el cinema, eina de reflexió i acompanyament també, més que res reflexionar a l'entorn de la vida i de la mort, de la salut i de la malaltia amb el cinema, perquè moltes vegades també ens toca treballar doncs, amb sociosanitaris, treballar temes més en grup, no? I això també ens anirà bé, no?
Amb Peyo Sánchez, que és el director de la Setmana de Cinema Espiritual de Barcelona.
Sí, sí. Possiblement ho faci ell o un alumne avantatjat, perquè estem encara...
Molt bé.
Vull dir, ell ens va dir que sí, però ha sortit un altre compromís. Però, de tota manera, ell treballa en equip i vindria algú del seu equip,
I després les dues últimes sessions sobre el Pla Pastoral Integral de Salut, el Pla Pastoral sobre Serveis Religiosos i, finalment, l'últim dia, l'ètica del patiment i el final de la vida.
Sí, el doctor Ramon Vallès, que ja és molt conegut, és un professor emèrit de psicologia, bueno, molt proper als creients, que ens parlarà de l'ètica i del patiment. I també del pla pastoral, perquè és necessari fer la feina organitzada amb objectius, amb programació, per poder presentar a tothom, perquè moltes vegades la feina que fem és molt valuosa, però no la sabem expressar ni presentar. I llavors també donarem eines perquè doncs, no només per nosaltres, per treballar d'una manera més sistemàtica i ordenada, sinó perquè també poder presentar als estaments, als gerents, als hospitals i als, la resta de professionals el que fem. I de vegades doncs això costa una mica perquè no ens han preparat, no tenim eines, i una mica el mòdul penúltim vol respondre precisament a això, no?
Avui...
A com fonamentar, preparar, fer un pla pastoral integral que contempli totes les dimensions que fem i que es pugui avaluar objectius i es pugui millorar. Això és una cosa que fa anys que la venim repetint i tal, però sempre costa molt, i aquest curs mossèn Ramon Mor ens ho farà i bueno, jo mateix faré també el del pla pastoral al servei religiós, sí.
Avui hem presentat el curs bàsic de Pastoral de la Salut que organitzen les diòcesis de Catalunya en aquest àmbit, un curs que és una veu de l'Església, també en col·laboració, en pont amb la societat civil, amb la col·laboració, en aquest cas, de l'obra social La Caixa. Sí. Moltes gràcies, mossèn Alfons Gea, per haver-nos parlat d'aquest curs, que va començar ahir i que serà tots els dimarts fins al 5 de juny, els dimarts feiners fins al 5 de juny, al Caixa Fòrum a partir de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé.
Bon dia a tothom.
Bon dia. I ara ja l'última hora informativa, quan passa un minut de 8:45, amb la Mercè Raga, després la tertúlia d'actualitat.
Bon dia de nou. Repassem tot seguit les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol farà pagar més pels medicaments i retallarà la cartera de serveis de la sanitat pública. Els pensionistes, per exemple, pagaran el 10% de les receptes i els treballadors el 50%. Són mesures que la ministra de Sanitat, Ana Mato, plantejarà aquest dimecres a les autonomies per tal de retallar 7.000 milions d'euros del pressupost. I continuem parlant d'economia perquè l'Argentina avisa que no pagarà 8.000 milions per YPF, la filial de Repsol. El viceministre d'Economia, Axel Kilyov, anuncia al Senat argentí que revisarà el preu de l'empresa expropiada parcialment i acusa Repsol d'haver-se aprofitat dels argentins. Mentrestant, el president espanyol, Mariano Rajoy, adverteix que l'Argentina posa en risc les inversions estrangeres a Llatinoamèrica. I tornem a casa nostra. El president de la Generalitat, Artur Mas, es reunirà avui amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en la primera trobada de la ronda de contactes amb els diferents líders polítics catalans en relació amb el pacte fiscal. I en esports, el Barça juga avui a Londres a 9:45 l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions contra el Chelsea, un partit que els blaugranes preveuen complicat per l'entitat del rival. Ahir, per cert, a Múnich, el Madrid va perdre per 2-1 en l'anada de l'altra semifinal. Nosaltres ho deixem aquí, tornem en mitja hora.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la periodista Anna Isabel Tollet dona veu a la catòlica condemnada a mort per blasfèmia. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Mm-hmm. Aquest any, per Sant Jordi, lectura completa de la novel·la Incerta glòria de Joan Sales. Més de 25 hores ininterrompudes amb la participació d'importants personalitats de la cultura i la política, així com dels ciutadans que ho desitgin. Vols ser tu un d'ells? Apunta't al web d'INECA, www.ineca.cat, INEHCA.cat, enviant un missatge a maratojoansales@ineca.cat o bé al 934-869-754.
Amb Hipercor, el teu estalvi creix.
Perquè aquest mes arriba carregat de descomptes que faran més lleugeres totes les teves compres.
Per exemple, el 18 d'abril tens un 12% de descompte addicional en bricolatge, automòbil i pneumàtics.
I cada dia, millors descomptes.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts i mig de 2:15, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanya en Joan Pallarès, historiador, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i també col·laborador d'aquesta casa. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
També saludem l'economista Josep Lluís Marriera. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Gironí, avui comptem amb la presència del periodista col·laborador del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Senyor Gai, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Bé, entre les reaccions a l'anunci de la presidenta argentina de nacionalitzar YPF, la filial de Repsol a aquest país austral, Mariano Rajoy va dir ahir que sent un profund malestar i va lamentar que aquesta decisió trenca la bona entesa que hi ha hagut entre Espanya i l'Argentina. Aquí el PSOE, Convergència i Unió i el PNB han mostrat el seu suport al govern espanyol per una ofensiva que, bé, s'està fent a nivell internacional, però no sabem si podrà tenir molta eficàcia. Quina opinió tenen de tot el que ha passat des de dilluns?
Sí. Bé, aviam, el tema del petroli a l'Argentina, si recordareu, als anys 90 hi va haver-hi una privatització. És a dir, estava ja nacionalitzada, aleshores es va privatitzar i va entrar, pues, empreses, en aquest cas, pues, Repsol, empreses espanyoles, etc. Ara ho fan al revés. Vull dir, ara el tema és al revés. Aquí el govern de la senyora Fernández, d'alguna forma, sembla que va tindre unes reunions amb el senyor Obama. Això no se sap, no se sap.
O sigui, hi hauria una certa connivència dels Estats Units en això?
Aleshores, la forma de fer-ho, no? La forma de fer-ho, diguem, bueno, és una mica esperpèntica en el segle XXI, no? Veure que, d'alguna forma, uns senyors entren en els despatxos d'YPF i s'asseuen fins i tot en el silló del senyor Brufau, no? Dius, home, això és una mica com un cop d'estat del segle XIX, no? Uns senyors que entrin i s'aposentin de... I van fer marxar a tots els alts executius de Repsol a casa seva, no? Això, realment, la forma, per mi, ja és una forma que...
Creu vostè que va contra la llibertat, que la llibertat econòmica, la llibertat social...
Això en primer lloc, però és que pensem una cosa. Certa part del poble, perquè és que Argentina té moltes reminiscències peronistes, no? El poble, sí, encara té aquest peronisme a sobre.
Sí, intervencionista, no?
I aleshores, bé, pues, tothom, fins i tot hi ha hagut petites manifestacions, algunes persones, pues, aplaudint aquest fet, no? Com si hagin guanyat una batalla, el tema de les Malvides, etcètera, etcètera, no? També pot sortir aquest tema, no? Aleshores, clar, anem molt a cuidar-ho, tenen que anar molt a cuidar-ho, perquè, d'alguna forma, els inversors internacionals, després d'això, qui dirà invertir? Perquè, esclar, d'una forma solapada també ha dit ojo amb Telefònica, ojo amb Aigues, és a dir, amb altres empreses espanyoles que hi ha allà. Vol dir que no sé si amenaça d'una forma indirecta. Però, clar, aquests senyors seran capaços d'administrar aquesta empresa? aquests funcionaris que hi ha allà. Aquest és el problema. I el que, no sé, no vull pensar malament, però és que possiblement aquests senyors el que faran és que després vendran aquesta empresa amb una altra empresa o nord-americana o xinesa, que també es parla, la possibilitat d'uns xinus, no? I cobrar les seves comissions. Aleshores, clar, això de fer-lo todo para el pueblo y todo para el pueblo, pues em sembla que poc de tot això, no? I després, bueno, aquesta inseguretat jurídica, que en el fons, a nivell internacional, pues, clar, qui dirà invertir allà, no?
Qui dirà invertir quan es veu que et poden intervenir l'empresa.
Exactament.
Sí,
el senyor Pallarès.
El secretari general dels sindicats argentins una vegada va dir: solamente que dejásemos de robar durante un año, nuestro país sería el más rico del mundo. Bé, això...
A què es referia quan deia robar?
Doncs a la corrupció que hi ha en aquest país argentí. Si realment aquesta entrevista va ser amb el senyor Obama, que sembla que sí, doncs suposo que això deu haver sigut un canvi de cromos, no? Li va dir: jo vull les Malvines, i l'Obama li va dir: això ni ho toquis. I va dir: bueno, doncs d'on rep sol? Segur que hauria de ser un canvi de cromos així. I jo explicaré una anècdota simplement. El meu germà va viure durant uns quants anys a Argentina, era directiu d'una companyia catalana que estava allà, i bé, doncs estava en un restaurant un dia, i és una anècdota que me l'explicava diverses vegades, i en aquell restaurant hi havia, doncs, una de les persones que estava dinant amb una taula, en un cantonet, era el president de la República Argentina, el senyor Menem. I en aquells moments va entrar també al restaurant el president de Telefònica Argentina. Doncs el senyor Menem es va aixecar de la seva taula i se'n va anar a la taula del president de Telefònica a saludar-lo. Jo crec que amb això ja està dit tot. Era el moment aquell de les privatitzacions.
Senyor Gai, sobre el tema d'ara, sobretot, però vaja, es poden recordar fets passats també, evidentment.
Bé, el senyor Barriera ha dit todo para el pueblo, aquella frase que es
alguns
completa...
Alguns afegien, però si no el pueblo, no?
Exacte. Sí. La segona part. De la
segona part, sí,
la segona
sí.
Part és poder la clau, no?, d'aquest sí. Tema. No, que és evident que la senyora Fernández, si no hagués tingut la benedicció, diguem-ho així, o la tolerància dels Estats Units, dubto que hagués emprès aquesta acció, que ara, si és en llenguatge de l'Amèrica Llatina, en diuen bolivariana, no? Sí, és bastant divertit, això, no? Sí. No sé si el senyor Bolívar hi estaria d'acord, però a veure, deixem-ho estar, no? I és bastant simptomàtic que aquesta nacionalització, per dir-ho també en un terme suau, perquè això... penso que va, doncs, contra fins i tot contra els manaments, no robaràs, doncs aquesta nacionalització, repeteixo, només afecta a les accions de Repsol. Dintre YPF hi han diversos accionistes, i les úniques accions, diríem, l'única participació que s'ha nacionalitzat, també per dir-ho en un terme suau, doncs són les de Repsol. Els inversors nord-americans, que tenen més del 10%, bastant més del 10%, no s'han vist afectats. Això penso que ja no cal que especulem de si el senyor Obama va dir... No, escolti, el senyor Obama li va dir de la mateixa manera, i jo també estic d'acord amb el senyor Pallarès, que li va dir que això de les Malvines, segur que no li va dir les Malvines, a més, les Falkland. Doncs no es toca, però bueno, tampoc es toquen les accions dels nostres o de les nostres empreses a Repsol, o dels nostres accionistes. Per tant, això està molt clar. I en aquest sentit, jo voldria dir que el ministre espanyol d'Afers Estrangers ha sigut també molt clar, molt suau, però clar, no? Ha dit, diu, esperàvem que la reacció dels Estats Units ha sigut molt tíbia. Bueno, en llenguatge diplomàtic, doncs ja ens entenem tots plegats.
Senyor Marriera...
Jo, a partir d'aquí, m'agradaria... Bé, el govern ha actuat d'una forma correcta, però de moment són paraules. De moment són paraules. Llavors hem de veure quins fets hi hauran en tot això, perquè de parlar costa molt poc, no? Però després, quines accions es prendran. M'agradaria veure també què fa la Unió Europea. Aquí és on realment es té que veure què fa la Unió Europea, perquè, esclar, si Espanya i empresa Repsol és una empresa de la Unió Europea, pues, home, sembla que d'alguna forma, ja, ahir el senyor Barroso ja va dir algunes coses, però també són paraules. Aleshores, avui i demà seran dies claves, fins divendres, per veure, aviam, una miqueta quines accions es volen prendre, perquè és el de sempre. Europa, sempre estem parlant de la gran Europa política, etc, etc, però al final tothom va a la seva, no? Tothom va una mica a la seva, desgraciadament, no? Per tant, el senyor Brufau pues, ha dit que ell prendrà les mides legals oportunes i realment pues, el que està demanant són aquests 8.000 milions d'euros que
no els hi donaran.
Que és el que ell valora. Exacte, però és clar, és
ja ho han dit des de l'Argentina.
Clar, és el que diu el senyor Brufau. Què hem fet? Pues, han anat baixant el preu cada vegada més del valor d'aquestes accions i quan ha estat ja baix de tot, pues ara diran que això no val res. O val pues, una dècima part. Pues, clar, pensem que els accionistes de Repsol pues, també hi ha gent de tot el món i hi ha gent pues, que a vegades també poden ser gent jubilada, gent gran, gent de petits estalvis, etc. Si no pensem que Repsol són els amos dels grans capitalistes.
Tot el que està fent el govern espanyol, senyors, creuen que és perquè per intentar que facin marxa enrere Argentina amb això? O
no, per marxa enrere no ho pot fer políticament, perquè si no perdria tota credibilitat la senyora Fernández, clar, si és que en té alguna. Però jo crec que la Unió Europea, precisament pel tema de les Falkland, de les Malvines, doncs hi haurà el suport britànic, no massa intens, perquè també tenen el contenciós en Gibraltar, és molt complicat això, no? Però que dubto que pugui anar més enllà de les paraules, sincerament. I o una condemna, fins i tot, no? Però, a veure, que jo també estic d'acord amb el que ja s'ha dit, més el senyor Marriera, que ha dit allà, tothom va una mica a la seva, no? Hi ha empreses franceses, hi ha moltes empreses britàniques, encara malgrat tots aquests contenciosos, i suposo que també n'hi ha d'alemanyes, i per tant tothom molt, molt prudent de dir, bueno, han tocat el crostó o la butxaca dels espanyols, estem quiets que aquesta senyora doncs, demà es pot tornar a aixecar i amb el peu canviat i doncs ara nacionalitzem la Elf, que és una altra empresa francesa petrolera que té molts interessos a l'Argentina, etc.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, l'economista Josep Lluís Marriera i des de Girona el periodista Josep Víctor Gay. Si els sembla, canviem de qüestió i parlem d'un altre tema, un altre tema que està tenint conseqüències imprevisibles de moment, aquesta crisi derivada del polèmic viatge del rei Joan Carles a caçar elefants a Botswana. Hi ha hagut molts comentaris moguts en molts casos per la prudència, però que tots apunten al fet que pot haver estat un error del cap de l'Estat haver fet aquest viatge en aquest moment que estem vivint, un viatge privat.
Jo diria que, aviam... És que...
Si volen...
Sí, no, com vulgueu.
Tot el que ha passat, sí.
Aviam, ja és l'última gota que, després de tants temes, no? El cas el primer gendre separat, amb problemes, bueno, lius, l'altre després l'altre gendre. Sí, ara només acaba ja l'última gota, és, sembla que tot vingui de cop, no? Aviam, el rei, quan els catalans diem el seny i la rauxa, no? Jo diria que el rei, de caràcter, potser és una mica de rauxa, no? Potser més que de seny. Ja de jove ja ho havia sigut. Vull dir, una vegada quan tenia 18, no sé, 16 anys o 14, el van agafar amb una moto que conduïa sense permís de conduir. No tenia permís, no? Vull dir que sempre ha sigut una persona una mica que li ha agradat molt anar a la seva i una mica molt individualista de caràcter, no? Aleshores, bé, ha tingut moltes aficions. Escolta'm, hi ha molts polítics que aquí hem tingut un president de la Generalitat que l'única afició que tenia era anar a la muntanya, que sortia molt barat, no? Però el rei ha tingut unes aficions una mica més cares i li ha agradat tindre una mica de tot, no? A part de que, és clar, a mi ara et diuen el rei ha estat a l'Àfrica, molt bé, però ningú parla, la reina estava a Grècia.
Sí, celebrant la Pasqua ortodoxa, segons hem sabut.
Estava a Grècia. Vol dir que cada un fa la seva vida. Això, ja no parlem d'altres qüestions
potser
més íntimes.
En les qüestions personals i familiars, com la separació de la infanta Elena o altres, segurament no haurien de ser els temes més importants perquè aquesta monarquia entrés en crisi.
Ja.
No sé.
Hi ha més coses. Aviam. Jo, és a dir, posant-nos en termes evangèlics, totes les profecies s'han complert. És a dir, totes aquelles coses que es deien sota voce, resulta que després han estat veritat. I les que ara, avui en dia, estem dient sota voce, no hi ha res que a mi em faci creure que no siguin veritat, és a dir, que demà no siguin veritats absolutes. Això per un cantó. De totes maneres, vull dir, jo voldria sortir una mica en defensa del rei. Sí, perquè autènticament, aviam, això és com els emperadors romans, no? És a dir, els emperadors romans els deien que eren Déu. I el Nerón s'ho va arribar a creure. I com el Nerón, doncs, en Calígula.
I són persones,
però esclar, si tant li diuen, si tu et regalen un iot, tu et regalen no sé què, escolta, quan, esclar, al final tu arribes a creure que allò és teu. És a dir, arribes a tindre un concepte patrimonial.
Jo crec que és per un cantó. La permanència amb el temps, la permanència del temps del poder és el que a la llarga passa,
això. I és que tothom els va adular. I resulta que aquests mateixos que ara l'estan blasmant, que li estan dient de tot, resulta que, esclar, són els mateixos que troben molt bé que hi hagi un xicot que perquè entrena un equip de futbol guanyi 10 milions d'euros a l'any. Això no és monstruós? És a dir, en quin dret poden criticar a una altra persona? És a dir, qui estigui net de culpa, que tiri la primera pedra. Qui pot... És a dir, aquesta nit, per exemple, paralitzaran a les 10 de la nit el país en una època de crisi galopant i en una època on realment la gent no té feina, on la gent... I els que s'han de llevar demà a les 7 del matí, escolta, se'n aniran a dormir avui a les quinetes perquè avui juguen a pilota. És a dir, això no... Quin país ho pot permetre? És a dir, i aquests són els mateixos que estan criticant el rei? Home, qui estigui net de culpa que tiri la primera pedra. Llavors, o paguen 300 euros per una entrada de Fórmula 1. Home, per favor.
Bé, doncs, avui, sorprenentment, el senyor Joan Pallaret...
Avui s'ha tornat monàrquic, eh?
Sí,
és que em pensava que era republicà, però avui veig que és monàrquic, eh?
Aviam, han passat de... Home, jo suposo que
la carta
que va signar col·lectivament el dissabte 14 d'abril referent a que es tregui la plaça, i encara no havia passat allò dels elefants, o allò dels diamants, que no ho sabem, doncs encara no havia... Bueno, demanàvem concretament que es tragués el nom de plaça de Joan Carles I, l'alcalde Trias.
Aquesta proposta social a Barcelona s'havia fet abans que se sabés el tema de la cacera del rei?
Es havia fet abans. Això jo fa un mes que vaig signar aquesta carta, es portava en secret, i evidentment doncs, mira, va donar la casualitat de que mira, doncs, mira, ens va sortir els ullals de l'elefant.
Doncs vostè no s'ha tornat monàrquic. Simplement va fer aquest descàrrec del rei.
Però és així, és que s'arriben a pensar que són el Nerón, i això s'ho arriba a pensar el gendre del rei, esclar, també s'ho arriba a pensar, i l'altre s'ho arriba a pensar, i el Mates, pues resulta que, esclar, es veu embolicat amb una cosa que es pensa, home, amb el jefe que tinc jo darrere de tot això, a mi no em passarà res. Home,
són els entorns, els que realment...
Sí. Josep Víctor Gai.
Sí, no, hi ha aquesta alternativa, doncs, diguem-ne, constitucional de monarquia o república, amb un diari madrileny, no precisament l'ABC, ni El Mundo.
Ni La Razón?
Tampoc.
Per tant, direm cap a l'altra ideologia d'àmbit espanyol, no?
Apuntava, escoltin, feia aquesta reflexió. Espanya es converteix en una república i hem d'escollir un president de la república. Què serà, del PP o del PSOE?
O potser serà com a Itàlia, un home de consens.
No, de consens, l'home imposat.
Per tant, doncs, l'alternativa tampoc és gaire galdosa.
O es pot fer un sistema com a França, de doble elecció, elecció presidencial i elecció legislativa.
La diferència és que el president de la República el pots anar canviant.
Sí, clar.
Això és important, no? I si el pots anar canviant, doncs cada 4 anys o cada 8, com a mínim no es creen aquests interessos. Perquè, esclar, la permanència en el poder, com molts anys una persona porta en el poder, cada vegada és més fàcil la corrupció.
Però les monarquies actuals no tenen un poder polític, és un poder representatiu.
Sí. Bueno, els països nòrdics, doncs, bueno, d'alguna manera està funcionant, no? Els països nòrdics, és curiós.
Sí, són factors de cohesió social. Els monarques a Dinamarca, a Holanda, per exemple.
Exacte.
Però és que allà tenen l'estat del benestar, i aquí encara no estem a anys llum de poder...
El que passa que la nostra monarquia potser són massa amics també del senyor Hassan, no?
Sí,
del Marroc, i som del alguns països àrabs, i potser són més amics dels del sud que dels del nord, no?
Sí, sí, ara hi ha un diari de Madrid al Mundo, concretament, aquesta vegada ja molt culpable, sí. Doncs que anuncia a la primera pàgina que qui va pagar viatge que en el rei és un empresari d'origen sirià, Mohamed Eyad Kayali, que es veu que és el que va també negociar el contracte de l'AVE, que va de la Meca, sí, Medina, un lloc d'aquests, per tant, aquí hi ha coses molt...
Aquí potser el que seria que, no sé si regular o informar més al govern, que bueno, ja diu que el rei ja ho havia informat en el president del govern que se n'anava cap allà, no? Però aviam, el rei també no fa gaire va estar amb el Hassan una setmana allà i ningú ho sabia. I ens vam enterar l'últim dia quan va tornar. Vull dir que el rei està viatjant molt per molts llocs i no es publica a la premsa. No es publica.
M'imagino que per raons de seguretat.
Sí, però...
Aquí hi ha l'etern debat sobre el dret que poden tenir aquestes autoritats, com un cap d'estat, com un rei, a tenir activitats privades amb tanta freqüència, diguéssim.
Exactament. I algunes pues, no saps ben bé què va fer. A vegades no se sap què va fer.
Dilluns a la tertúlia alguns defensaven precisament l'obligació que té un rei o un cap de l'Estat de vigilar molt la seva vida privada precisament pel càrrec de servei que té.
Exactament.
No sé si vostès estan d'acord amb aquest plantejament. Home,
jo crec que, evidentment, hi ha els dos models que dèiem, no? El model dels àrabs, aquells que tenen un harem, i el model dels suecs, pues, que sembla que t'importen una vida bastant, els noruecs, no?, que porten una vida bastant...
Més austera.
Més austera, vull dir, més, almenys més normal, més... Exacte. Escolta, vull dir...
Més veus... proper al poble.
Però és que això també passa amb els polítics, perquè veus en Cameron que no ens ensenya mai els seus criats, ni ens ensenya això que els té, vull dir, que és de casa bona. Sí. Però, escolta, també va treballar amb el metro. I aquí, qualsevol xiximent d'un guia té un cotxe oficial.
Alguna última cosa, senyor Gai, sobre el tema?
Sí, no, jo estic d'acord amb el model, diríem, escandinau de les monarquies. Jo fa anys vaig a ser a Dinamarca i vaig anar... Precisament la persona que m'havia d'acollir era un hospital, no? En la casualitat, que vam haver d'intervenir d'urgència. Doncs puc donar testimoni personal que la mateixa planta, dos o tres habitacions més enllà d'on hi havia aquesta persona que m'havia d'acollir, doncs vaig veure que hi havia un policia, encara que anava de paisà, tots els policies del món de paisà, te n'adones que són policies. I li vaig preguntar, dic, què hi ha allà? Diu, no, diu, hi ha la reina, que li han fet una petita intervenció. Era un hospital com el de la Vall d'Hebron, per dir-ho així. Sí, un hospital públic. Aquí això encara no passa.
És impensable. Bé, en els últims minuts de la tertúlia els vull demanar, senyors, que comentin aquestes previsions del Fons Monetari Internacional. Espanya no baixarà del 6% el dèficit aquest any, quan Rajoy s'ha compromès a deixar-lo en el 5,3%, i que l'atur superarà el 24%. És a dir, que un de cada quatre espanyols pràcticament estaran a l'atur aquest mateix any 2012. Previsions negatives, potser una mica esperades, però negatives, al cap i a la fi.
Sí, jo em tinc que creure el que diu el Fons Monetari Internacional i crec que realment acertaran, Crec que acertaran, perquè aviam, hi ha una sèrie de variables que tot et fan dir que l'atur difícilment es podrà reduir, i el creixement, pues, Espanya no té capacitat en aquests moments de creixement, sinó que serà al revés.
Ja veurem si després ve la recuperació. Senyor Gai, molt ràpidament, que ens queda poc temps.
Sí, sí, serà certament difícil, però una breu reflexió en quant a l'atur. Una pregunta pública. Coneix algú, una persona que cuidi persones de la tercera edat que sigui del nostre país?
Sí.
Sí, millor.
I li surt a 50 cèntims, és a dir, descomptant el viatge d'anar i tornar per anar a vestir un iaio, li paguen 2,50 pessetes cada dia, descomptant l'euro d'anar i l'euro de tornar, li queden nets 50 cèntims. I és d'aquí.
Bé, per acabar, aprofitant la presència de Joan Pallarès, que és representant a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, hi ha una notícia: el president de la farmacèutica Grífols, Víctor Grífols, demana a l'Estat que permeti retribuir les donacions de sang, cosa que està prohibida a Espanya des de l'any 1985. Té una opinió la Federació Espanyola?
Com a Federació Espanyola no ha sortit, però jo suposo que avui emetrem una nota bastant contrària amb aquest tema. Si hem assolit que no es trafiqui amb coses fonamentals com és la sang, com són els òrgans, doncs tornar enrere ens sembla una regressió. Ens sembla tornar a les repúbliques aquestes bananeres llatinoamericanes, als Estats Units mateix, també, que es paga. Vull dir, en fi, o al revés, per exemple, a França, que es paga un euro per poder donar sang, per mantenir les associacions de donants.
Però aquesta retribució als donants de sang pot tenir un efecte positiu per estimular les donacions?
Jo no ho crec, Jo no ho crec. La meva filla té 18 anys i ja està donant sang i ho dona perquè està convençuda. Jo no crec que... Sí, ens podem trobar que hi hagi tot un col·lectiu, que precisament són col·lectius de més risc, i que realment aquella sang que vagin a donar, bueno, vagin a la cua, facin cua, i després quan els hi facin el test, admeteixin i aquella sang s'hagi de llançar.
Bé, doncs...
Jo ho trobo... Me'n sembla que Espanya és dels països que donen...